UFO Migdia, amb Naomi Esteve.
Obrim edició informativa del mes de març, dilluns 1 de març del 2021. Comencem amb els titulars de la jornada. Després de més de 7 setmanes d'obligat tancament per les restriccions contra la Covid, aquest dilluns avui han tornat a obrir els centres comercials i els establiments de més de 400 metres. Repassarem tot seguit el que es pot fer des d'avui, 1 de març. I el sociosanitari de Calella que recupera les visites familiars, la millora de les dades epidemiològiques i la vacunació dels usuaris del recurs ha permès flexibilitzar alguna de les mesures. Durant aquestes visites dels familiars han d'estar acompanyats sempre pel mateix familiar i els usuaris poden anar entre els espais comuns com el vestíbul sempre que hi hagi, això sí, una baixa afluència de persones i les autoritats ho admetin. I el jaciment romà del Roser que es convertirà en un subsòl arqueològic. La previsió amb la qual treballen els arqueòlegs, que aquests dies són qui està fent les prospeccions sobre el terreny, és que una part d'aquest jaciment romà es pugui convertir en un espai museístic de la ciutat amb entrada independent del nou establiment comercial. Les restes, així doncs, estaran visibles en una planta inferior en aquest equipament i es contempla, atenció, l'opció de fer-hi inclús alguna visita guiada. I avui que també coneixerem a dues entitats més que estan fins al 21 de març exposant a l'Ajuntament Vell. Són Àfrica Increïble i la PAC, dues entitats solidàries que treballen al cos de l'Àfrica i que aquest matí han passat pel programa La Ciutat. Han explicat els seus principals reptes per aquest 2021 i les afectacions que estan tenint degut a la pandèmia. I també els explicarem el robatori dissabte a la nit, a la botiga Promis del carrer Església. Segons informa la policia local, dues persones van entrar a robar aquesta botiga, saltant-se al tot de queda i van robar tots els diners de la caixa registradora. I com els dilluns, també farem un repàs a tota l'activitat esportiva del cap de setmana. I pel que fa al temps, aquesta tarda que dominarà el sol a tota la comarca, excepte en alguns punts de tocar més el Montnegre, on encara quedaran intervals de núvols baixos. Això sí, no s'esperen precipitacions. Una i tres minuts després de 7 setmanes d'obligat tancament per les restriccions contra la Covid, aquest dilluns tornen a obrir els centres comercials i els establiments de més de 400 metres quadrats, però només podran fer-ho entre setmana i amb un aforament limitat al 30%, com la resta de comerços. La restauració d'aquests centres comercials, però, sí que ha de seguir tancada per evitar, segons Salut, que es pugui passar tot el dia al centre comercial la gent. A tot Catalunya hi ha uns 500 establiments de restauració situats dins dels centres comercials i que donen feina a unes 12.000 persones que a hores d'ara estan en ERTO. Es manté també amb aquestes flexibilitzacions, però el confinament comarcal, que va entrar en vigor el 8 de febrer. Només es pot trencar per anar a treballar, estudiar, fer activitats autoritzades o per motius de força major. També continua vigent el toc de queda, el confinament domiciliari nocturn entre les 10 i les 6 del matí. En educació, els canvis també són pocs. El Procicat ja va anunciar que es podrà recuperar la presencialitat al segon curs d'universitat, però no serà des d'avui, sinó que serà a partir de dilluns vinent, 8 de març, com ja es fa amb els alumnes de primer. En l'àmbit educatiu hi ha una altra novetat, les colònies, que tornen a estar permeses sempre i quan es facin amb el grup Bombolla. En l'àmbit de l'esport hi ha també dues novetats, s'amplien les activitats grupals en espais interiors que acreditin la ventilació adequada i així doncs es manté l'aforament al 30%, però s'aixeca la limitació de grups de màxim 6 persones. L'aforament a les piscines també s'amplia i passa del 30% al 50%. I els consells esportius, que inclouen l'esport escolar, poden fer els entrenaments habituals sense límit de persones, perquè el 22 de febrer van quedar equiparats a l'esport federat. Això vol dir que també poden participar en les competicions que estiven permeses. La consellera Alba Vergés confirmava divendres en roda de premsa aquestes petites flexibilitzacions, i és que, com dèiem, el gran gruix de les restriccions es mantenen, i Vergés ho justificava dient que és necessari fer-ho fins que el ritme de vacunació vagi a bon ritme.
hem de poder transitar en aquest camí, doncs, de manera que no perdem el control de l'epidèmia. Ens cal més temps i, sobretot, ens calen més vacunes per poder garantir, doncs, aquest canvi d'escenari. Portem un any complicadíssim, molt complicat, molt difícil a totes les cases del nostre país. Veiem el final, però ens cal ser prudents una mica més de temps i ens cal actuar en aquella base de, que estem dient des de l'inici de la pandèmia, que és cuidar-nos, protegir-nos, disminuir els riscos.
I encara en salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ha tornat a permetre des d'avui les visites de familiars als pacients que estan ingressats a l'Hospital Sociosanitari d'aquí Calella. La mesura s'emmarca dins les petites flexibilitzacions que estan duent a terme des de la Corporació, donat la millora de les dades epidemiològiques i la salut del centre. La gran majoria de les persones de la unitat de llarga estada ja han generat anticossos contra la Covid, ja sigui de manera natural perquè han passat la malaltia o perquè han rebut la primera dosi de la vacuna. Malgrat aquesta relaxació, les visites als pacients de llarga estada s'hauran d'acordar prèviament amb els professionals de la unitat qui les autoritzaran i faran el seguiment. Des d'avui també s'estableixen dues franges horàries d'una hora cadascuna. L'horari de matí és d'una a dues del migdia i per la tarda de 7 a 8. Les visites només es podran fer durant una d'aquestes dues franges i només es permetrà l'entrada d'un acompanyant per pacient, que sempre haurà de ser la mateixa persona per tal de minimitzar riscos. Així mateix, les famílies, que segons informa la Corporació ja els han comunicat aquesta nova mesura, hauran de dur la mascareta en tot moment i rentar-se les mans a l'entrada del centre amb una solució hidroalcohòlica. També es permetrà que puguin estar en espais comuns, com per exemple el vestíbul de l'hospital, sempre que hi hagi una baixa afluència de persones i es compti prèviament amb l'autorització dels professionals que hi treballen. Recordem que des de principis de gener les visites a la unitat de llarga estada del sociosanitari de Calella han estat suspeses per la situació epidemiològica i l'augment de casos Covid. Una i set minuts, un grup de 6 arqueòlegs estan fent aquestes setmanes les prospeccions arqueològiques del jaciment del Roser, on en un futur no molt llunyà s'ha de construir el supermercat Aldi. És un dels jaciments romans més importants de tota la península Ibèrica i els experts apunten que podria tenir una extensió de més de 2.000 metres quadrats. De fet, la previsió amb la que treballen aquests arqueòlegs és que aquestes restes, de gran importància pel patrimoni històric de la ciutat, puguin ser visitables. Es vol fer convertint una part del jaciment del Roser en un subsòl arqueològic, és a dir, en una mena d'espai museístic per on passejar i visitar les restes amb una entrada totalment independent del nou establiment comercial. Aquest jaciment del Roser era un centre productor d'àmfores més important del Mediterrani i va ser una de les primeres construccions que van fer els romans a la zona de la seva implantació. Ara, aquests arqueòlegs que fan aquests dies les prospeccions consideren que seria de gran valor poder fer les restes visitables. El Modena García, una de les arqueòlegs que està participant en les intervencions, ha explicat en una entrevista a La Ciutat que el projecte contempla fer les restes visibles en una planta inferior al nou equipament.
En projecte es pretén que s'hi pugui accedir. Uh-huh. Es pugui accedir i en vidre no serà, serà, o sigui, quedarà per sota dels aparcaments de l'edifici i serà un, el que es diu un subsòl arqueològic. Hi haurà accés des de la part, des de peu de carrer i es podrà baixar i accedir al jaciment. Sí, sí. Sí, uh-huh. Serà independent, sí. D'aquesta manera pensem que és una millor solució. Els vidres i tot, bueno, necessiten... tu ho veuries per sobre, necessita un sistema d'il·luminació, de ventilació, que a vegades no acaben resultant.
Així doncs, les restes quedaran exposades en una de les plantes soterrades de l'equipament comercial, però amb un accés diferenciat i independent. Segons García, inclús es podria fer alguna mena de visites guiades per explicar i contextualitzar les restes exposades. De fet, malgrat que no es podrà excavar i fer visible la totalitat del jaciment, l'arqueòloga veu la construcció de l'Aldi com una oportunitat, ja que els ha permès seguir amb les excavacions que van iniciar l'any 2001 i fer-les visibles.
És una contradicció perquè és el que ens permet excavar-ho per una banda i per altra banda, bueno, quedarà, es cobrirà. El que que passa és que bueno, hem de tenir en compte que hi haurà una part que serà visitable. Hi haurà una part que quedarà visitable. Llavors, també és una oportunitat. Ho hem de veure d'aquesta manera. Finalment, ja es va arribar a l'acord entre l'Ajuntament, la Generalitat i els promotors d'Aldi de que hi hauria una part que seria visitable. Llavors, bueno, també constitueix una oportunitat. Nosaltres ho excavarem, assenyalarem les zones i l'excavarem perquè no es malmeti cap estructura.
A més, segons García, l'obra del supermercat no posarà en perill les restes. Els arqueòlegs tenen previst continuar amb els treballs de prospecció almenys durant 2 mesos més. Es fan amb tècniques manuals, però també amb maquinària de petit tonatge que no malmet el terreny. García ha exposat que inclús podrien posar al descobert nous elements mai fins ara vistos.
Segurament apareixeran més coses i sobretot ens permetrà conèixer una mica més el jaciment. No l'excavarem sencer, també ara hem d'anar veient perquè estem supeditats a una obra, uh-huh. Hi ha unes cotes establertes i veurem, a veure què és el que trobem, però segurament trobarem moltes més coses i les estances que es van poder localitzar ja a la intervenció del 2001-2002 podrem arribar a conèixer-les molt millor i saber l'extensió de moltes d'elles.
Segons García, a la zona del fins ara aparcament Hospital 2 hi hauria l'epicentre de la Vila Romana del Roser, el lloc on havia la casa del propietari del centre productor d'àmfores, un edifici extens amb diverses estances i patis interiors. Fins al diumenge 21 de març es pot visitar la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell, l'exposició Calella Solidària, que organitza el Consell de Solidaritat de l'Ajuntament. L'objectiu és donar visibilitat a aquests projectes de les associacions locals de caràcter solidari que treballen per la interculturalitat. Dues de les associacions que estan exposant i divulgant aquests dies la seva tasca són la PAC i Àfrica Increïble. Ambdues treballen en projectes al cor de l'Àfrica per ajudar els més vulnerables i ajudar-les en el seu desenvolupament. Avui el programa La Ciutat s'ha fet ressò dels projectes que duen a terme i com la pandèmia els ha obligat a reinventar-se per seguir el cantó dels que més ho necessiten. Tant des de l'Associació per l'Assessorament Ciutadà, la PAC, o Àfrica Increïble, coincideixen a dir que la pandèmia del coronavirus els ha canviat els seus plans i projectes inicials. Ja no poden treballar com ho feien abans des del terreny i enviar voluntaris és tot un repte. Yolanda Gamé, ell, presidenta de la PAC, ha explicat que han anat podent continuar amb els seus projectes, ja que tenen una persona vivint allà tot l'any. I ara, per sort, a l'abril, una calellenca viatjarà fins al poblat del Senegal, on estan establerts.
Hi ha una persona que viu allà permanentment, va i torna un parell o tres vegades a l'any, però en principi està allà permanent. Uh-huh. I llavors ara tenim una altra voluntària que està a una estada de 4 mesos, que dona suport a les classes, d'impartir les classes que fem d'alfabetització en francès, de llengua estrangera fem anglès i castellà.
Malgrat que el Senegal ha estat un dels països amb menys afectació per la Covid, les autoritats s'han regit i han aplicat les mateixes mesures que França i, com a conseqüència, els nens no van poder tornar a l'escola fins al novembre.
Tot i que és una zona que no està molt afectada per la Covid, Senegal és un dels països que té menys afectació. La nostra zona on treballem, que és Casamans, encara en té menys perquè és més rural, no és tan poblada i està molt lluny de la capital. Tot i que Senegal sí que, al ser una excolònia francesa, regeix molt per tota... té molta influència de França, llavors ha dut a terme moltes de les mesures que ha dut a França fins al moment, també, sobretot el tema del tancament de les escoles. Tot des de l'inici de la pandèmia, les escoles es van reobrir ara a finals d'octubre-novembre. Llavors, clar, les nostres activitats es van veure afectades. Ara ja es van reprendre.
L'associació Àfrica Increïble també s'ha vist afectada per la pandèmia. La seva tasca la duen a terme un poblat rural de Gàmbia, 200 quilòmetres de Banjul. Allà han creat pous d'aigua, una escola i ara estan treballant per poder posar una cuina al centre educatiu, un projecte, però, que la Covid ha aturat. Flores Marzo és la presidenta de l'entitat.
Clar, l'any passat no van poder viatjar.
Clar.
I aquest any no sé, perquè ho tenen... està bastant complicat anar allà. Aquest any tenim... mirar d'acabar l'escola perquè estic a fer un menjador i una cuina perquè els nens que van a l'escola almenys tinguin un àpat.
Clar.
I volem també posar en marxa un taller de costura. Un taller de costura per les dones i joves que aprenguin a cosir i que amb el temps, a veure, amb un curset, que puguin ja començar a fer coses, coses de les que vendrem aquí als nostres mercats que fem.
APAC i Àfrica Increïble són dues de les 17 associacions que exposen aquests dies a l'Ajuntament Vell amb fotografies, material i objectes autòctons de la zona on cooperen aquestes associacions relacionades amb la solidaritat. I robatori durant la nit de dissabte a la botiga Promis del carrer Església. Segons informa la policia local, dues persones van entrar a quarts d'una de la matinada al cèntric establiment, saltant-se al toc de queda i van robar tots els diners de la caixa registradora. Per sort, la policia va poder identificar els presumptes lladres, els va detenir i s'han recuperat tots els diners sostrets. I més qüestions en format breu i comarcal. La policia local de Pineda busca el conductor d'un vehicle tot terreny esportiu de color blau que dissabte va atropellar un gos i també va passar pel damunt del seu amo a l'urbanització de Can Carrera. Segons expliquen els veïns, després de l'atropellament el cotxe va frenar i es va escapar. Els fets van passar aquest dissabte a les 6 de la tarda al carrer Lloret. Tant el gos com l'home estan bé, però van haver de denunciar-ho a la policia. Un testimoni hauria vist la matrícula del cotxe. I el cos de Protecció Civil a Tordera busca incorporar nous voluntaris. Actualment el forma part 10 persones, però segons el cap operatiu del cos de Protecció Civil es necessita més personal per poder fer totes les tasques que du a terme aquest òrgan. Per poder ser voluntari s'ha de tenir més de 18 anys, ser resident a Catalunya i concretament prop del municipi torderenc per si sorgeix alguna urgència poder-se desplaçar ràpidament. Els voluntaris caldrà que superin una entrevista personal i un curs a les Escola de Bombers i Protecció Civil. El cos de Tordera fa diverses tasques de caire preventiu, com en cas d'activació del pla d'emergències per nevades, onades de calor i incendis. El servei de Protecció Civil és obert a tothom i amb la finalitat de garantir la seguretat i ajudar a qui sigui possible. Aquells que vulguin ser voluntaris o vulguin demanar més informació ho poden fer enviant un correu a proteccio civil@tordera.cat. I en esports parlem avui de l'handbol perquè la UE Calella va perdre dissabte el segon partit que va jugar aquest cap de setmana contra el Garbí per 23-24 gols, molt ajustat. Tot i la victòria de divendres dels calellencs a la pista dels gironins, el Calella va sortir al camp sabent que no seria un partit fàcil per a ells. En una primera part molt igualada, l'equip gironí va aconseguir avançar-se al marcador amb una diferència de 2 gols, arribant al descans amb el marcador a 12-14. Desfavorable pel Calella. A l'inici de la segona part, la UEC va poder igualar-se en el marcador i a partir d'aquí cap dels dos equips va aconseguir escapar-se per davant en el marcador. Al final del partit, una sèrie d'errades de l'equip local van beneficiar els visitants assolint la victòria en últim moment. Recordem, van quedar 23-24 derrota de la UEC.
Net i Polit us ofereix el temps.
1:19, moment de conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores de la mà de Quim Serra. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem setmana i el mes de març amb una situació meteorològica que una mica continua en la línia d'aquests darrers dies. En presència d'alguns núvols més abundants aquest matí, es trencaran més cap al migdia, a la tarda núvols prims, i amb vent del nord-est que aquesta tarda serà lleugerament moderat aquí a la costa maresmenca i farà que la mar es vagi alterant. Amb maror i algunes àrees de forta maror, fins i tot aquí a la costa de la comarca, una situació marítima que continuarà alterada de cara a demà, amb forta maror pràcticament a tota la costa maresmenca, amb onades entre el voltant entre 1 i 1,5 metres d'alçada aproximadament. Pel que fa a l'estat del cel, demà novament començarem el dia amb molts núvols, però després s'aniran aprimant, s'aniran fent cada cop menys importants amb el pas de les hores. Avui han pujat les mínimes, les màximes es mantindran. Demà les temperatures tant de dia com de nit s'han de mantenir sense canvis importants. Per tant, situació meteorològica, de moment sense massa complicacions. Per cert, que demà de matinada no es descarta alguna gota, però serien fenòmens molt puntuals i només de matinada. Durant la resta del dia no s'esperen precipitacions.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment al adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 21 minuts, posem punt i final a l'informatiu d'avui, dilluns 1 de març del 2021. Nosaltres marxem, però ja ho saben, poden seguir informats al web www.radiocalellatv.cat. Que tinguin molt bona tarda, ens trobem demà a la una.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.